Són les 9 del matí.
Ràdio Estel. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Escola de Família. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família. Amb Olga Vallejo.
Bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui ens centrem en l'amor, en l'espectre. Què passa quan s'enamora algú amb TEA, amb un trastorn de l'espectre autista? I per fer-ho ens acompanyen la Tali Weinberg. Hola, molt bon dia.
Hola, bon dia.
La Tali és psiquiatra i psicoterapeuta infantojuvenil i d'adults, treballa al Centre d'Educació Especial Carrilet i a Grup i és professora de la Universitat de Barcelona, entre altres coses. També estem amb la Marta Pantiga. Bon dia, Marta.
Bon dia.
La Marta és escriptora, música i restauradora conservadora i està diagnosticada amb un TEA. I també estem amb l'Àlex Charles.
Sí, exacte.
Charles o
sí, Charles? Charles.
Bon dia, Àlex.
Bon dia.
L'Àlex és pare de l'Eloi, un noi de 17 anys amb l'espectre.
Sí.
Què us sembla que li dediquem pràcticament una hora a això, a l'amor, a l'espectre? Creieu que dona per tant, Marta?
I per més.
I per més. Sí?
Sí, i tant que sí.
Sens dubte. A mi em sembla que es queda curt una hora. Ens porta anys, mesos, i hi ha moltes persones implicades per poder acompanyar aquest concepte.
I creieu que potser és que és un tema molt desconegut per a algú que no li toqui de prop personalment o professionalment, com perquè segur que avui moltes de les coses que direm un oient que no tingui cap contacte amb el TEA digui, ah, sí? No, en sèrio?
Però... Segurament.
Jo crec que és evident.
Sí.
Si TEA o no sigui TEA, aquest tema és important i, evidentment, en el TEA jo crec que l'hem de tractar.
A la darrera classificació del Manual Diagnòstic i Estadístic de Trastorns Mentals de 2013 s'establia una nova classificació del trastorn autista. El manual, que serveix de referència a professionals de la salut per establir diagnòstics, acorda una nova categoria general anomenada TEA o Trastorn de l'Espectre Autista. Es tracta d'una disfunció a nivell neurològic crònica amb una base genètica que altera el neurodesenvolupament de la persona afectada. Anem bé, Tali?
Anem bé. Els manuals sempre van més tard del que passa a la realitat i a la clínica. De fet, el trastorn de l'espectre autista el tenim entès com a trastorn de l'espectre des del 81, que va ser l'Orna Wing qui va introduir aquest concepte.
I ho apuntàvem una mica abans. Creieu que hi ha moltes creències errònies al voltant del TEA? Ui, la Marta, fa que sí ràpid.
Sí, moltes, moltes.
Tenim una visió molt estereotipada de lo que és espais d'autista.
El cinema ha fet molt, oi?
Bueno, ha donat pinzellades, com molt d'una tipologia d'autisme. I n'hi ha moltes. El que dèiem és un espectre, no és un punt, no és una única forma de fer.
Com explicaríeu vosaltres què és el TEA, Tali?
A mi m'agrada utilitzar una metàfora que fa servir una col·lega, que és la Marina Mestres, i que sempre que donem alguna formació expliquem que seria com una taula una taula de mescles, com la que tenim aquí al costat,
sí.
De so, que hi ha com botons, no es diuen botons, crec que són lliscadors o alguna cosa així.
No?
Sí? Hi ha tantes possibilitats de persones TEA com possibilitats de moviment de totes les faders, o com es diguin, existeixen. Per tant, el que ens haurem de fixar és que hi hagin les tres àrees implicades. O sigui, per poder parlar d'una persona amb trastorn de l'espectre autista, hem de parlar de que s'han donat unes característiques que anomenarem la tríada en els 30 primers mesos de vida. Val? Hi han d'haver-hi alteracions en tres àrees molt importants. La de la interacció social recíproca, la comunicació i el llenguatge, i les dificultats imaginatives i creatives que portaran, òbviament, a les dificultats de flexibilitat de pensament, als comportaments estereotipats. Per tant, la variabilitat, la intensitat és enorme. I deies errors, per descomptat. Vull dir, hem tingut aquesta imatge o de persona sumament talentosa, inclús friqui, no?, sempre posat en personatges masculins, Van? Que crec que això s'ha de puntualitzar, que tenim poc coneixement de què és el que està passant en les dones.
I varia gaire?
Enormement. Enormement. Amb les dones passen normalment desapercebudes en la primera etapa, perquè es pensa que tenen, bueno, sap que tenen unes habilitats diferents a nivell de l'emocionalitat i que s'utilitza tot una cosa que es diu el camuflatge de la sintomatologia, i perquè al final, no, Marta, els interessos femenins o atribuïts a una dona solen ser més adaptats, més adaptatius i passen desapercebuts, i per tant molt més patiment al llarg de la vida.
En quin moment va arribar el teu diagnòstic, Marta? Eres gran?
Gran, yo creo que ya soy vieja, pero tenía 53 o 54, creo, ¿no? Fue en Carrilet.
I què passa quan arriba un diagnòstic? Suposo que és com que totes les peces encaixen.
Más que todas las piezas encajar, digamos que lo que se quita es el peso. Cargas una mochila tremenda que apenas te deja andar. Y es porque tú sabes que eres raro, pero no sabes por qué eres tan raro. Y bueno, yo siempre he pensado que estaba como un cencerro. Y cuando mi psiquiatra, voy al psiquiatra en la Seguridad Social, le comentabas que me pasa esto, aquello, me dijo, ¿por qué no miras a ver si lo que te ocurre es que eres TEA, no? Y bueno, me explicó por encima de lo que era y me habló del centro Carrilet. Y yo suelo hacer caso a mis médicos. Y bueno, fui. Y a mí me trató Mónica, que es una persona increíble como persona y como profesional. A ver, yo he topado a lo largo de mi vida con muchísimos psiquiatras, muchísimos psicólogos. O sea, psicocosas, que les llamamos nosotros. Y el Carlet es un mar de tranquilidad comparado con otros, ¿no? Y para mí, como para muchísimos más, cuando eres adulto y te dicen, no, es que es esto. Y tú dices, por Dios, qué bien. Respiras. La sensación que yo tuve bueno, un poco el libro es eso, ¿no? Yo he escrito recientemente un libro que se titula La piel de la piedra, porque yo me vestí con la piel de la piedra, si no, no hubiera podido soportar la vida. Y Mónica me la quitó de encima. Y entonces, a partir de ahí, pues he vuelto a hacer muchísimas cosas, ¿no? Yo era no viva, no muerta, una especie de Nosferatu. Y a partir del diagnóstico fue como si se hiciera de día. Y puedes encarar, yo siempre pienso que es muy bueno tener cuanto más conocimiento de las cosas mejor. Cuanta más experiencia está bien, pero también hay que tener las teorías.
Però vaja, que en qualsevol cas l'arribada d'aquest diagnòstic va suposar un alleugeriment.
No, más que un alejamiento, una vida nueva. Sí, fue poder respirar con amplitud. Saber que no eres el culpable de tus manías. Que no te encierras porque eres raro o porque eres malo o porque eres tonto. Porque mayormente a mí toda la vida me han dicho que soy muy corta. Y entonces el hecho de saber que bueno, que es simplemente un problema de cableado, que no está, mis conexiones no son como las conexiones de un NT. Y entonces eso te hace sentir bien. Bien, porque tú hasta entonces piensas que lo que estás es loca. En mi caso.
Ara deia la Marta que li varen dir a veure si ets TEA. Com hauríem de dir que algú està dins de l'espectre, que és autista, que és TEA? Com se li ha de dir?
Jo crec que normalment això arriba o... Clar, el cas de la Marta és molt específic, no? Ens està passant molt a la clínica que estan arribant els adults, no? Estan començant a arribar, els nens estan fent grans i arriben adults que moltes vegades són pares de nens o que per tota la divulgació que s'està fent. Com s'hauria de dir? Jo crec que a vegades vivim en una societat amb una necessitat de classificar i, no? Parlàvem d'això ara.
Estava parlant ara mateix, sí. Aquí fora estàvem parlant d'aquest tema de que necessitem posar una etiqueta a cada una de les coses. Hi ha coses que són positives, en posar-li etiquetes, però també hi ha la part molt negativa. Llavors, al definir-lo d'una determinada manera, doncs segurament generes bueno, una càrrega sobre aquesta persona, i per l'altra, clar, en el meu cas, en el meu personal, és en el moment que el van classificar, per mi va ser un alleugeriment sobre el meu fill, perquè llavors sabies a què enfrontar-te, no?
I què és el que es podia fer.
Exacte.
I com acompanyar-lo, o sigui, m'imagino.
Et poses en moda què ets a fer, no? Fins en el moment que no saps el diagnòstic, en el nostre cas fins als 3 anys, no tenim un diagnòstic clar, i quan vam tenir un diagnòstic clar és quan vam posar-nos a treballar amb què podem fer per ajudar-lo.
Per tant, vosaltres, des que eres molt petit, dels 3 anys, ja teniu aquest diagnòstic?
Nosaltres, el que et dic, una mica el que comentava, o sigui, quan ets molt petit, fins als 3 anys és molt difícil d'identificar que és exactament quina tipologia o quina malaltia pot tenir, i llavors als 3 anys ja comences a veure una miqueta el per on van els tiros. Llavors, quan coincideixen els 3 aspectes que t'ha comentat en una persona, te'l diagnostiquen. Ja dic, depèn d'on vagis, depèn el centre on vagis, doncs, com a mínim et dona una pinzella i diu, mira, creiem que vas per aquí. I en el meu cas, com a pares, el que ens fan és facilitar-nos la vida, de dir, escolta'm, haig d'enfocar-me cap a aquest camí per poder, doncs, ajudar-lo i treballar perquè hi avanci.
És una de les parts, no? Jo crec que com a l'espectre indica, hi ha moltes opcions possibles. Crec que hi ha pares que poden agrair i entomar molt positivament l'entendre què està passant a aquell nen i entendre com jo com a pare m'haig de col·locar a una persona adulta que de cop i volta el trencaclosques, no? S'organitza i pots entendre per què t'ha passat tot el que t'ha passat i com col·locar-te. I també hi ha la possibilitat d'angoixar-se molt i tenir una resposta davant del diagnòstic més depressiva, no? I fer com un dol. És el que dius. Més que parlar de si ets autista o no ets autista, jo crec que en una primera etapa, en la primera infància, és sumament important poder detectar les senyals d'alarma. Després ja veurem com es va configurant i cap a on anem, però poder detectar que hi ha coses que no estan funcionant de la manera, amb el desenvolupament que normal o l'esperable, i que estan passant alteracions en diferents àrees que no trobem el sentit i el significat. Ella deia, no? Marta, decías, és un problema en el cableado. M'ha encantat. Sí. És que m'ha encantat perquè la Marta és molt visual i és una persona capaç, no?, de poder posar imatge, que aquesta és un altre dels temes, no? Que moltes vegades són persones que no tenen tanta habilitat en el llenguatge, però és com que la comunicació ve des d'un altre lloc i ve per la imatge. Jo diria que una de les falles importants, falles o dificultats, és aquest pas de la sensació, emoció, pensament. Són persones que senten, són persones que s'emocionen i són persones que poden pensar. És cert que hi ha un tant per cent que tenen dificultats cognitives, però tot i així hi ha pensament. El que passa és que nosaltres estem constantment, la majoria de la població, estem constantment fent aquest funcionament. Sensació, emoció, pensament. Sensació, emoció, pensament. Ho fem amb cada cosa que passa. En el TEA passa, però de forma fragmentada.
Perdona que et talli.
I tant.
Amb el tema de la sensibilitat també és un tema molt important, perquè la sensibilitat és molt diferent. En el meu cas, amb els TEA, tenen, que et vaig explicar, no? Vull dir, una cosa també comentava, amb el tema de la llum, no? O sigui, la llum que nosaltres veiem com una cosa més normal i volem tenir llum, hi ha molts que els hi passa que els hi molesta moltíssim. I és el que diu, la sensació la viuen d'una manera diferent. No vol dir que no en tinguin, sinó que la tenen com molt potenciada, no?
Estàvem parlant de sensacions, d'emocions, i avui el programa és sobre l'amor en l'espectre. Suposo que quan arriba l'adolescència, que és una etapa en general efervescent, molt efervescent, tothom va fent que sí, i vareu pensar, des que era petit l'Eloi, heu anat pensant a mesura que anava apropant-se ja a la preadolescència, potser el canvi de cicle educatiu...
Mira, segurament jo sóc dels raros, perquè, clar, el pensar que l'Eloi es podia enamorar, per mi era una cosa molt positiva. Perquè en el primer moment pensaves que era el contrari, de dir, escolta, jo tindré una persona doncs, que no s'enamorarà, que estarà en el seu món, que estarà molt, molt tancada en el seu món. I al veure que era capaç, que de fet bueno, ha passat per aquest procés i ho he viscut molt bé, per mi va ser una alegria molt, molt important de veure el que dius, entre cometes, no? de normalitzar-lo. La paraula normalitzar no m'agrada, però és la que segurament entendrà tothom, no? De que fa coses que fan els altres. I això pels pares o per persones que vivim això, crec que és molt important. I que ho visquin, jo crec que és la cosa més bona que els hi pot passar. Llavors, que s'enamori és una cosa importantíssima. No?
M'ha sorprès pensar que, en general, la gent deu imaginar-se que no estan predisposats a l'enamorament.
Aviam, parlem d'un espectre molt ampli, no? Depèn de quin perfil de persona estiguem parlant, de les capacitats que tinguin. Són persones que senten, i són persones que senten emoció. Això que tenim aquest cliché o aquest estereotip de que són persones que no volen la relació amb l'altre, no és del tot. En algun cas em puc haver trobat, però la majoria sí que tenen desig.
Però també hi ha gent sense TEA
que estarà
potser més
tot,
sí, en aquesta situació.
Sí, però clar que tenen desig. El problema no és el sentir o el desitjar l'altre, és com fer-ho, des d'on fer-ho i com llegir-ho. La dificultat està en com senten, processen i viuen el món. I el drama en l'adolescència és que es posa de manifest tot lo social i la interacció recíproca, que no és només el que jo estic sentint i el que jo estic pensant, sinó com puc pensar què és el que sent l'altre. Adolescents que venen a la consulta em diuen és que no tengo ni idea de com ligar, com lligo. Són persones autistes, no? Marta, que ries, no? Però és que diuen, és que no sé ni per on començar. I treballar això és molt difícil, la seducció. El concepte de la seducció.
Es que no entendemos las señales nunca.
Claro.
Vale, hay señales que entre los neurotípicos son muy evidentes para ellos. De la misma manera que creo que las mujeres son más dadas a los juegos del sí, pero no creo que se llama seducción eso. Los hombres son más directos, les cuesta más entender esas cosas. Yo lo sé por la gente que he ido tratando, ¿no? Y eso, en las mujeres con mi condición, por ejemplo, ocurre lo mismo, no nos enteramos.
I tu, quin record tens? Perquè, clar, tu no sabies que estaves dins de l'espectre. Potser amb el teu entorn notaves que passaven coses diferents, que altres amigues o amics...
Yo siempre he sido muy tranquila. Y fui niña mucho tiempo, en el sentido de... Antes los niños éramos más inocentes de lo que lo son ahora. El mundo era muy diferente. No había tantas prisas, no había tantas obligaciones, no, a los niños no se les apretaba para que fueran cosas. Podían ser niños. Y entonces entre los niños y esa candidez propia de los niños no había problemas. Y yo como niña pues disfrutaba de la vida, como cualquier otro niño. Otros sabía que tenían problemas porque, yo qué sé, lo típico de que sí, cuatro ojos. Por ejemplo, mi hermano era más autista que yo. Y su problema era que le llamaban cuatro ojos, no, nadie le decía autista. Éramos niños normales, pues como el otro, que a lo mejor era un poquito sordo o que no entendía las matemáticas. Entonces, los niños pequeños son muy solidarios, o lo éramos por lo menos en mi tiempo. Y no había problema. Yo fui niña pues como hasta los 15 años o 16, me gustaba jugar y me gustaba lo que hacía. A la vez, yo hasta los 17 no se me ocurrió pensar nunca en el amor ni en tener pareja, o que yo sí veía. Por ejemplo, yo soy la más pequeña de toda la familia, era. Y mis primas mayores pues ya empezaban pues a tontear, eso se llama, ¿no? Tontear. Y yo no entendía por qué, ¿no? De hecho, les decía, ¿pero a dónde vas? Pues, es que voy a salir con un chico. ¿Y por qué vas a salir con un chico? Si estamos jugando al partido, ¿cómo te vas a ir? Y entonces sí que empiezas a notar una diferencia, ¿no? De que tú no tienes la necesidad de encontrar a alguien fuera de tu entorno para que te quiera. A mí ya me quería mi madre, ya me quería mi hermano. Yo no necesitaba más amor.
I quan arriba el moment de la necessitat, que es desperta aquest desig, que en tothom és diferent, no? Com pot acompanyar la família? O com hauria de fer-ho?
Com ho hauria de fer? Aviam, clar, potser aquí jo haig de posar un punt des de la meva visió més de psiquiatra, no? De psiquiatra psicoterapeuta. A mi l'adolescència és el moment que em preocupa més. No? Hi ha molts moments difícils al llarg de la vida d'una persona TEA, però per mi l'adolescència és un moment de descompensació, és un moment de crisi. Se li diu crisi adolescent i ens passarà també a les persones neurotípiques. No? El que passa que quanta més capacitat tenen les persones TEA, més se n'adonen de la dificultat i de la diferència. Uh-huh. I és on més poden patir. Val? Llavors, jo acompanyo molts processos. Jo, quan acompanyo els pares, els acompanyo quan ja hi ha alguna dificultat. O dificultat perquè no poden accedir a allò que volen en la relació amb l'altre, o a vegades amb nanos molt més greus, que no tenen tanta capacitat o no tenen llenguatge. A l'acompanyar l'etapa puberal és sumament important. I moltes vegades ni els professionals en sabem, ni els pares infereixen que això està passant perquè els professionals tampoc ho acompanyem. I és que si és un món que necessiten que sigui invariable i que sigui el menys flexible possible i que sigui el més organitzat, tu imagina't si el canvi no està en que canvio de casa, canvio d'escola, és que em canvia el cos, és que em canvia la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de processar. Si ja estic interferit per tot el que passa fora, ara estic interferit pel que em passa dins. Llavors, la forma d'acompanyar és com la que heu estat fent sempre, des de petits, no? És la que heu estat fent sempre, en el sentit de que la funció del pare, de l'educador, del mestre, del tiet, del germà, de l'avi, del cosí, de totes les persones que estan al voltant del gotea, és la d'anar posant paraules allò que l'altre està sentint. Posar la paraula per poder identificar.
No. És bàsic, eh? És sí. Així, al final ell t'expressa emocions coses, llavors tu li intentes dir, escolta'm, doncs això que estàs sentint va per aquí o va per allà, li poses tu la paraula.
Pels pares també és un aprenentatge, sí, suposo que haver de trobar les paraules. Home, no deu ser senzill.
No és senzill, perquè hi ha moltes vegades que o estan enfadats amb el món o estan neguitosos, i evidentment l'adolescència és un moment en el qual la comunicació amb el fill, o sigui, la comunicació normalment ja no és la més habitual i la més fàcil, doncs clar, en l'adolescència encara això s'exagera molt, no? Llavors, ells venen amb els seus neguits, que moltes vegades no t'ho volen explicar, tu els veus, perquè veus, tu el veus que està neguitós, que està raro, i, bueno, no sé, cadascú té el seu art, que jo crec que com tots els pares, no? Amb un neurotípic i amb un neurotípic. Llavors, bueno, al final és estar al seu costat, intentant el moment que pots pues, donar-li un cop de mà i intentar això, treure-li un mínim d'informació perquè ell pugui explicar-te el que sent en aquell moment.
Clar, jo afegiria, perquè pugui fer un relat, no hi ha una paraula adequada o una inadequada. Jo sempre ho explico com el concepte de reverie, aquesta cosa que fem amb qualsevol nadó, que és que el nadó plora i no saps el que li passa, no? No saps el que li passa, plora, i llavors què fa? La mare, el pare, el cuidador, comença a posar paraula a allò que veu. No sap si ho fa bé. Ai, mira, que plores, que tens gana, que tens el bolquer, que tens un... No,
Vas provant.
És adequat? No és adequat? Ho trobes? No ho trobes? Probablement no ho trobes. Però el nadó va sentint que hi ha algú que metabolitza, és a dir, que digereix el malestar i li retorna alguna cosa a aquell bebè. És com si a la persona TEA necessités també que això s'anés fent al llarg de la seva vida. I tinc pacients que em diuen, oye, em podries donar una llista d'instruccions de com funciona això de l'adolescència? Tu digue'm el que ha de passar.
Escolta'm, si tens, si la tens, passa-me-la.
Em serviria de
res. La passi a tots, eh? O per tots.
No, perquè ho has de fer a mida. No es tracta. Quan entres en el món de l'espectre, és sumament important com a professionals i com a acompanyants i com a familiars entendre la persona que tenim davant. No, no és una etiqueta, és una forma de viure i aquesta és la gran dificultat.
Ara m'estaves dient quan tens un fill que és TEA, però quan no el tens també, perquè al final un podria tenir tres fills que cap fos TEA i t'has d'ajustar al que necessita la criatura.
Sí.
Però vols dir que menys.
Clar, la diferència seria per mi, o la gran dificultat quan parlo amb els pares, és que no tens model de referència. Tu pots tenir fills diferents i vas adaptant i ho vas tenint, bueno, pensant en el que et va passar a tu, als teus amics, als teus germans, i quan parles de TEA, el model de referència és totalment desestructurat. O sigui, no tens recursos per entendre què li passa al teu fill.
A l'Escola de Família estem parlant de l'amor en l'espectre, autista. Estem amb la Tali, que és psiquiatra i psicoterapeuta, amb la Marta, que és una persona diagnosticada amb TEA, i amb l'Àlex, que té un fill de 17 anys que té TEA. I, clar, parlàvem de l'adolescència, aquesta època de crisi, de canvi, de deixar una etapa per entrar en una altra. I és una època especialment social en què els adolescents s'apropen als amics i es genera cert distanciament amb els pares. Suposo que vosaltres, com la resta de pares de fills adolescents, heu hagut d'acostumar-vos a aquesta nova realitat, o aquí potser l'aproximació cap als amics no és tan forta?
El que veus és més el patiment del nen. O sigui, nosaltres, amb ell, el que dius, no? Vull dir, socialment és molt més complicat, amb la qual cosa... En el cas del meu fill, no? Ell té el seu grupet d'amics que és molt ferm i l'ha tingut sempre, amb la qual cosa aquest distanciament no ha sigut tan exagerat com amb altres persones, i l'avantatge que tinc és que, bueno, que tinc bona relació amb els seus amics, amb la qual cosa tenim bona comunicació també amb els amics. Llavors hi ha moltes coses que a vegades, i si ho dic per entendre, segur que quan em senti el meu fill em matarà, però hi ha temes que m'he enterat a través de tercers, clar, de dir, ostres, està preocupat, llavors, clar, tu no ho veus, però a través de tercers t'arriba que està preocupat, llavors, una mica és això, no?
Parlàvem al principi d'aquesta tríada d'alteracions, i una era la interacció social. Les persones que tenen aquest diagnòstic de TEA tenen llavors les habilitats socials alterades? En sí. Poden aprendre?
Bueno, aquí hi ha moltes escoles...
És pregunta, eh?
La Marta posa cara de... Com és això?
No? Per això, no, sí. És pregunta.
És pregunta. Aviam, és molt difícil, les preguntes que em fas, perquè són molt amples i l'espectre és molt, molt ampli, i hi ha diferents escoles dins del món de la psicoteràpia, la psicologia, que respondrien de formes diferents. Parlo en primera persona. Uh-huh. Està alterada, o sigui, al final està alterada... El cliché és, són persones que no tenen sentiments, són persones que no tenen empatia, no? S'ha utilitzat molt aquest concepte. Jo no crec que sigui del tot així, ni els últims estudis mostren que la dificultat... És una empatia diferent a la que s'accedeix des d'un altre lloc, i sobretot el que està alterat és la teoria de la ment, val? Que és un concepte una mica complex, però que al final... Es tracta de que la dificultat no es tracta de que no puguin sentir o no puguin posar-se trist perquè veuen a la mare patir o a l'amic, no? És que no poden pensar que la ment de l'altre funciona d'una forma diferent i que això que jo penso, no? Ara lo modularé, no? Que depende del grado, no, Marta?
Supongo que sí, pero También es mucho que nunca saber qué hacer.
Eso, ahí va.
A veure, no, és que clar, no t'havia sentit.
Ahí va, que por eso te digo un momentito. Porque, por un lado, es la dificultad de poder entender, la dificultad de poder entendre que la meva ment és diferent a l'altra i arribaré a les conclusions des d'un altre lloc totalment diferent, val? I després aquestes dificultats que diu la Marta, que és que no sé què fer cuando veo al otro sufrir. Jo tinc pacients que em diuen, és que jo sé que la mare està malalta o està trista o que aquesta persona necessita quelcom, però no sé què s'ha de fer. I a vegades són situacions que en teràpia les treballem i que precisament com es treballa això? Doncs posant paraules i a vegades dient coses molt, molt evidents en el nostre molt i molt espontànies. Nosaltres no gastem ni un segon en funcionar així. Jo vaig pel carrer, o ara mateix, estic pendent de mil coses, estic pendent de si mous el dit, de si el company està fent senyals, no? No puc evitar estar en relació amb el meu entorn, no? Llavors, canvio la meva forma de funcionar en funció d'això. La Marta necessitaria, per exemple, no, Marta, para poder hablar, no? Juntas tú me decías ayer, me decías, no em costa, puc explicar això, Marta?
Sí, sí.
No em costa venir a la ràdio. Diu, el que més em costa, bueno, perquè ja havies estat físicament a la ràdio, sí. El que més em costa és no conèixer les persones amb les que estaré. I vam estar xerrant una estona.
Sí.
I jo crec que això va ajudar.
I m'he quedat molt tranquil·la, sí, la verdad.
Perquè la dificultat està en no poder controlar o saber o anticipar, no? Aquesta, o sigui, si tu no pots, si tens dificultats imaginatives i creatives, jo crec que la Marta és una persona molt talentosa en aquesta àrea, per exemple, però no és el més habitual. Mm-hmm. Només s'ha de llegir el seu últim llibre de poesies, que és una barbaritat. Vull dir, pots entendre perfectament com sent una persona TEA. Si tu no pots imaginar, no pots anticipar. Llavors el món es presenta sumament inquietant. Si tu no pots anticipar una situació, com et col·loques? És estar constantment davant del susto de la vida. No? Llavors, per això necessiten que tot estigui, o que em diguin, bueno, com em col·loco en la relació amb l'altre? Digues.
Com a experiència.
Sí, i tant.
Per exemple, en el cas del meu fill, lo important era avançar-li totes les coses que faria en el futur. Perquè el que diu ella...
En un futur
proper, un futur proper de dir, escolta'm, avui ens aixecarem, ara ens haurem de rentar les dents, ara farem això, ens anem a l'escola, i fins i tot, després es van adaptant, però al principi, fins i tot, el canviar de carrer era una dificultat per ell. Okay. O sigui, anar al carrer per una ruta diferent a la que ell habitualment havia anat el primer dia, era una dificultat. No et pots imaginar el que era anar a comprar sabates noves quan fèiem canvi d'estiu a hivern. Era una bogeria. Uh-huh. Doncs això és un tema d'aprenentatge que van aprenent, al final, socialment, amb l'ajuda de terapeutes, doncs, l'única manera que tenen és, això és necessari per viure més còmodament? Doncs és el que acaben aprenent. Però no, instintivament, ells no canviarien, ells serien i anirien pel mateix camí. No sé si
tens un tema. Muy bueno, que creo que es muy gráfico, ¿no? Dice, ¿quiénes somos? Los Aspis. ¿Y qué queremos? Llevar la misma ropa siempre. ¿Y hasta cuándo? Hasta que se caiga cachos.
Los Aspis de Asperger.
Sí.
Esta anécdota que dices, tinc algun pacient que clar, sent còmode amb la roba que porta. Llavors el que hem acabat treballant és, bueno, gent jove, i que té un rotllo i un estil, no? I que diuen, bueno, així funciona, perquè així jo estic en aquest target i així puc lligar i així, no? Llavors acaba comprant-se les 5 camises de quadros iguals, els 7 pantalons de la mateixa marca, amb 2 o 3 tonalitats diferents i
però encaixa.
Oh, i tant, doncs ja està. Ja està tranquil.
I en les relacions de parella, Marta, què diries que és el més complicat? Ara quan parlàvem d'aquesta empatia diferent.
Yo insisto, leer las señales. Si alguien está... Si tú le gustas a alguien, tú no te enteras de que le estás gustando a alguien. Tampoco vas a pensar nunca que le vas a gustar a alguien, ¿vale? Porque, por lo menos en mi caso, y algunos que conozco, nos tenemos por bastante menos de lo que realmente somos, ¿vale? Yo porque ya tengo muchísima edad y lo puedo ver con distancia. Pero cuando era joven la idea era soy fea, soy corta, incluso doy asco, ¿vale? Y entonces no esperas que nadie te diga, oye, es que me gustas, ¿no? Y después, como no lo esperas, pues yo nunca le he dicho a nadie que me gusta. Y he tenido otras parejas. Pero las tres han tenido que llegar a, digamos que a una manera muy taxativa. Decir, bueno, mira, a ver, es que me gustas, es que quiero salir contigo. Y claro, estamos en la radio, a ver cómo lo hago yo, que sea más, en, más imagen. A mí una vez me lo dijeron dentro de una furgoneta y yo del brinco me comí el techo. Porque claro, lo primero que dije fue, yo...
No puede ser.
A mí. ¿Pero tú estás mal de la cabeza o qué? O sea, no puede ser. ¿Pero por qué no? No, porque tú sabes la cantidad de gente que hay por el mundo como para decirme que a mí... Me pareció tremendísimo.
Però un cop ja ets, ho assimiles, no?
Sí.
I comença aquella relació, què diries que és... Anava a dir el més complicat, però no necessàriament el més complicat, però potser hi ha coses que són fàcils.
Dejarles acercarse. A ver, a mí no me gusta nada que la gente me toque ni me bese. Ni me ha gustado nunca, porque mi madre, que era una mujer buena y inteligente, se dio cuenta desde muy pequeñita que a mí cuando la gente me achuchaba y me besaba, yo barreaba mucho. Y entonces me bordó unos baberos que ponían, por favor, no me beses.
¡Qué maca!
Entonces, pues, claro, se dio cuenta, y ninguna madre quiere ver sufrir a sus hijos. Y de mayor, pues es lo mismo. A mí, la primera persona que me enseñó a besar, lo primero que se dio cuenta es que yo me enteré que las cobras existían de muy de mayor. Pero mi primera reacción siempre es hacia atrás, ¿no? El evitar ese contacto. Y hasta que no tienes confianza en esa persona, o sea, si nosotros no tenemos una previa relación con esa persona, lo de aquí te pillo, aquí te mato, no es.
No, no funciona.
Es de los TEA, no, no. Tienen que ir insistiendo, ¿no? Y a veces, muchas veces, te insisten y tú sigues sin enterarte.
Añadiría, tú dices, no funciona porque tú ya tienes toda una trayectoria, ¿no? Y has pogut entendre, ¿no, Marta? Que necessites un vincle de confiança per poder intimar.
Sí, clar.
Però això no passa en l'adolescència actualment. I moltes dones no diagnosticades a l'adolescència estan tenint relacions, per exemple, sense poder connectar amb el cos de forma inclús excessiva o, no? I t'arriben amb altres diagnòstics i el que estàs veient que la dificultat és precisament aquesta. I això està augmentant moltíssim. Els darrers congressos parlen d'això, no? El Tony Atwood, sobretot, és una persona que està molt formada amb això i ens estan ensenyant a tots com treballar amb adolescents.
I ara, per què passa més? Perquè se suposa que potser a vegades les aplicacions, per exemple...
És que les
no?
coses van molt més ràpid avui dia. Amb els adolescents les coses van molt més ràpid i són molt més de, el que diu ella, de l'immediatesa. I clar, en aquest cas necessiten el seu espai, el seu temps. Necessiten això.
Bueno, i la dificultat de la identitat. Vull dir, estan en un moment de poder entendre qui són, què fan i com senten, i això ens ho estem trobant en moltes àrees. Ara no és l'espai, però que està en tot el col·lectiu trans, vull dir, hi ha una incidència molt alta de persones TEA, perquè no estem sabent acompanyar el procés difícil pel qual han de transitar tots els adolescents, però les persones TEA, sobretot, amb el tema de la identitat. És com que nosaltres ràpidament posem una etiqueta del que significa identitat de gènere, identitat sexual. És molt més complexa, les falles són molt més primàries. Són de les primers mesos de vida. Volia que quedés clar això perquè és algo que ens inquieta a la majoria de professionals.
Et volia preguntar, Àlex, perquè clar, deu ser com anar una mica contracorrent, no? Un món on tot va tan ràpid, on tot és tan immediat, on potser no et coneixes gaire però ja intimes, com dèiem, acompanyar el teu fill per assimilar. Hi ha gent que és neurotípica que també li passa, no? Que sí. Diu, bueno, és que a mi això no m'interessa, no vull estar amb algú que no ho conec, que no sé si m'agrada prou.
Bueno, jo el que et dic és una mica això, és, si generes el vincle, si és la mínima confiança amb l'adolescent, que és el que has de fer, el que fas és... et facilita molt la vida. I les segones, jo sempre, és el que t'he comentat, ho veig com un èxit. Les primeres vegades que tu et pensaves que no passarien, passen. Amb la qual cosa, com a pare... Jo, en aquest cas, ho visc,
de la festa major.
No? És increïble dir, ostres, pot fer-ho, no? I és molt gratificant.
Alguna recomanació?
Cada dia, bé, cada dissabte, fem una selecció d'alguna sèrie, pel·lícula, documental, llibre que ens serveix per seguir parlant del tema. I avui comencem amb una sèrie on el protagonista, és cert, és un noi, no és una noia, però és un noi que és adolescent i que té TEA.
¿Cómo ha ido la sesión con tu terapeuta hoy?
Dice que debo relacionarme y encontrar a alguien con quien tener sexo. Bueno, lo de tener sexo lo he añadido yo.
Soy un tío raro, eso es lo que todos dicen. A veces no sé lo que quiere decir la gente cuando habla.
Sam, la gente en el espectro tiene citas.
Las chicas no se fijan en mí y no soy bueno pillando señales.
Tío, te estás sonriendo.
Tienes que bajar eso un 70%.
Eso que ha de rebaixar és un somriure, que té una mica li està ensenyant a somriure, no? I diu, no, tant no ve, però va aprenent. El que sentiu és atípica, una sèrie de Netflix, l'heu vist?
No, sencera.
Doncs jo també, sencera. El seu protagonista és en Sam Gardner, és un adolescent amb trastorn de l'espectre autista. La sèrie ajuda a trencar molts estereotips, moltíssims, que hem vist a la ficció, i diríem que encaixa perfectament, no? Avui encaixa, em refereixo, que és un noi adolescent i que li passen moltes altres coses i també no només parla d'ell, sinó de la resta de membres de la família i amics, però que veiem com s'enamora per primera vegada, com aquest voler agradar l'altre, aquestes senyals... Feies així com...
És que totes les sèries clar, que tenen això, totes són estereotipades, no? Al final tens una tipologia, el que deia, com és un espectre molt ampli, clar, només veus una visió... No sé, l'altre és el Sheldon, no? És un altre... he avançat.
No però, preocupis.
Disculpa, doncs això... No, que sí, que la visió que tens i la sèrie en si mateixa a mi m'agrada molt, però és el que t'estic dient, és una tipologia i, evidentment, com tot, no? Són molt idealitzades.
Mm-hmm. Marta, tu has trobat a faltar personatges a la ficció que estiguin dins de l'espectre o t'ha estat igual?
Claro, yo tengo la cosa de que como no existía...
Clar, és diferent.
Però a mi sempre me gustó muchísimo el Pato Donald. De pequeñita estaba enamoradísima del Pato Donald porque era el único que tenía. Es que se enfadaba de los dibujos animados. Era el único que tenía unas salidas que decías, esto que viene, ¿no? Vale, que no se le entendía un pimiento, o yo por lo menos no entendía nada.
No, yo tampoco.
Pero yo hacía... Pero se enfadaba, ¿no? Y yo me daba cuenta de que... Y me gustaba por eso, porque yo también tenía esos prontos, ¿sabes? Y luego mi superhéroe preferido, por supuesto, que es Batman. O sea, el Caballero Oscuro, el Hombre Murciélago, él se lo hace todo, él vive en una cueva, él solo tiene un amigo, a él le gusta la noche, como a todos, creo que como a todos los teas... Batman Forever. O sea, Tamás es un tío inteligente, es un tío que sabe crear sus cachivaches. Me gustaba mucho también que yo, de jovencita, yo quería ser de mayor como Batman, ¿no? Uh-huh. Y no tengo el tipazo de Batman, pero sí que sé hacer muchísimas cosas por mí misma, porque yo de él aprendí que él no tenía padres y que se había buscado la vida solo. Y yo entendí que si a mí Batman me gustaba tanto y Superman no, era porque Batman se lo hacía todo él. No necesitaba la quiescencia de nadie, no necesitaba el que nadie le enseñara a ser él mismo, ¿no? Y yo sí, me fijé mucho en Batman. Me gustaba más el Batman de antes, ¿vale? No este tan cachas y tan... Que dices, tienes más gachas tú que el Inspector Gadget, ¿no? Pero sí hay referencias, aunque tú no sepas que son referencias, lo son. ¿Vale? No sabes que son referencias porque tú no sabes sobre qué tienes que tener una referencia. Pero sí hay personajes en la vida, o en los cómics, o en la literatura, ¿no? Y los hay muchos. Yo recomiendo muy vividamente leer El desierto de los tártaros, ¿no? Uh-huh. Es una novela muy bonita que va de un oficial que él quiere ser algo, ¿no? Y lo mandan a la frontera de los tártaros, a defender la frontera. Y se pasa la vida esperando a que ataquen los tártaros. Los tártaros nunca atacan. Y el día que él se muere, los tártaros atacan. Y yo lo que aprendí de eso fue que no hay que esperar a que la vida venga. Tú tienes que ir a buscarla, ¿no? Y referencias también, por ejemplo, a mí me cambió la vida leerme El varón rampante de Italo Calvino. O sea, es un chico que en un momento determinado se sube a un árbol y jamás se baja. Y hace toda su vida en el árbol. ¿Vale? Conoce todos los bosques de la zona, es feliz, la gente que convive con él es feliz. Ya saben que el baronet es rarito, pero le quieren, por rarito que sea, porque es buena persona. Y yo creo que los teas solemos ser buenas personas y tener muy buenos sentimientos. Somos personas a las que nos preocupa mucho el sufrimiento de los demás. Supongo que porque sabemos lo que es sufrir en primera persona, yo siempre que veo a alguien que sufre, me acongojo mucho. Y siempre que pueda ayudar, lo hago, ¿no? Pues de referencias, sí, hay lo que hay que saber. Pues supongo que todo el mundo necesita claro, referencias en la vida. Lo que pasa es que la mayoría de los NT son... tienen muchas para empezar y después no se sienten raros. Pero si tú te sientes rara, yo en mi caso intentaba saber por qué era tan rara. Y donde haya que veía alguna coincidencia con lo que a mí me pasaba, pues...
Le identificaba rápido.
Identificaba y empezaba a preguntar, bueno, pues si a este señor le pasa lo que a mí o a este chico, porque bueno, siempre, claro, son hombres.
Com diu la Marta, moltes vegades, no?, en el funcionament TEA, les referències són el que t'ajuden a construir la identitat, a reconèixer fora i agafar aquella part per poder construir, no?, qui sóc i què em passa. La Marta té sort, perquè és una dona molt talentosa i gran lectora, no?, i a través d'això vas poder trobar unes referències molt interessants. No sempre passa així. I, ojo, vull dir, jo estic encantada que en la ficció i tot hi hagin personatges, benvingut, parlem de la salut mental, parlem de les diferències, de la diversitat, però també són clichés i molts pares, no?, et venen, bueno, però és com el Sheldon.
I quan serà com aquell, no?
Com serà com aquell, no?
Com podem arribar? I dius, no.
El que planteja la sèrie Atípica és aquesta explosió de l'adolescència quan la família s'adona que el fill li inquieta el que pugui passar a la seva vida amorosa, no? Com es viu en la família? Tu ja deies, no?, que les primeres vegades la celebrem molt, perquè vol dir que, bueno, que s'està avançant.
Bueno, evidentment, la primera... O sigui, el que arribi a aquest punt és important, però, evidentment, tens les pors típiques. O sigui, ja tens les pors típiques com a pare, entenc, amb un neurotípic, doncs imagina't amb una persona que dius, ostres, i llavors com se'n sortirà, no? Per on anirà? Què li passarà, no? Sobretot la por que tenim, jo crec, tots, és quin mal li poden arribar a fer, que és una de les coses que sempre ha parlat amb ell, de dir, escolta'm, tu has de ser una persona que estiguis amb la persona que tu vols, primer perquè tu vols, fes les coses que t'agraden i no deixis fer les coses que no t'agraden. Res més. I a partir d'aquí, escolta'm, lliure, tu sabràs. I ja t'acompanyarem tota la vida amb això. Però és ell el que ha de jugar la seva carta. Però tractant-lo ell com tractaria el petit, que és l'Alexandre, no? Vull dir, quan arribi l'Alexandre a aquesta època, doncs penso que haurem de fer exactament el mateix, no? I no diferenciar-lo.
Què és el que sol preocupar les famílies?
El que deies, el patiment. Jo crec que aquest tema és el més rellevant, no? El detectar el patiment en l'altre, tingui l'edat que tingui, i saber com a pare com col·locar-se, no?, sí, davant del patiment. El que quedin exposats, el que no, no?, que quedin exposats a situacions que no puguin adonar-se, no?, o copsar, posar-se en situacions de risc...
Que se n'aprofitin, no?, d'ells, a això, vegades, no?, de dir, ostres, el que dius, com no tenen aquesta... O la tenen, però no la tenen de la mateixa manera... que alguna altra persona que, bueno, en principi ha de ser una cosa, l'enamorament teòricament ha de ser una cosa sana i tal, però el món no està
sí,
envoltat de gent que sigui tota maca, no? Llavors,
o tot el contrari, o pares que estan amoïnats perquè els nanos o els seus fills no puguin adonar-se que els seus actes poden ser interpretats com a actes que puguin ser violents o que generin disconfort en l'altre, però no perquè tinguin un desig de fer mal fetes les coses, sinó perquè a vegades han après la sexualitat des de la pornografia, per exemple. I això és el que han après, i que així és com un s'ha de relacionar, no? I això s'ha de treballar moltíssim des de la cosa més concreta, no? També pares que tendeixen una cosa d'hiper, no?, hiperprotegir, hipercuidar, i no estan veient l'adolescent que tenen davant. I això és molt difícil. Ha de ser molt difícil amb TEA, no?
Torna el mateix. Jo soc claro, dec tenir una altra cosa, no estic diagnosticat, Però el plantejament és des del punt de vista de dir el que dic, no? Vull dir, el moment que vam prendre la decisió de treballar molt amb ell, també la decisió de, escolta'm, dintre de la normalitat el màxim possible. Llavors, ell va viure la seva vida el màxim normal possible. I el que arribi, ja ens barallarem amb això, no? Si ell té un desengany amorós o li passa qualsevol cosa o passa alguna cosa, ja ho treballarem. Però no li capem, no li tallem les ales a la seva vida, no?
Doncs ara sí, ja ha arribat el Sheldon.
Parece de otro planeta.
¿Estás bien?
No lo sé.
O puede que proceda de una raza superior hiperevolucionada.
O tal vez reconocerán mi intelecto y me convertirán en su líder.
O tal vez sea adoptado.
¿Cómo puedo ser adoptado si tengo una hermana gemela?
Llega el esperado spin-off de Big Bang.
Això és El joven Sheldon, és una sèrie de Netflix, l'spin-off, la prequela, com li voleu dir, de Big Bang Theory, en Sheldon Cooper. En Sheldon Cooper és un personatge de ficció, va aparèixer per primera vegada a Big Bang Theory, és un dels protagonistes d'aquesta comèdia, és físic quàntic i té TEA. I el jove Sheldon veiem com amb 9 anys ja, per exemple, va a secundària, té l'espectre i un coeficient intel·lectual de 187, que està molt... està tan per sobre que jo crec que surt de tot. Ahir vaig buscar i dic un estàndard rond del 100, no?
Sí, entre 100, 120... Aviam, peta el test, com sí, si diguéssim. Sí. Surt del sostre del test.
Suposo que és el que dèieu abans, no? La gent deu haver qui ho mira com un entreteniment i ja està, i és un personatge com un altre, però quan a tu et toca de prop la realitat, que deu tenir algunes coincidències amb aquell personatge, no sé si juga més a favor o en contra, o sigui, depèn de com t'ho prenguis, no? M'imagino.
Sí, sí, clar. Com tot, al final, veure pinzellades o reflexes de lo que et passa al teu fill, jo crec que al final, com fan una cosa que és típica, no? De pinzellades que poden tocar molts punts, sí, ho tenim, ho vius d'aquesta manera, no?
I l'Eloi, té interès per veure personatges...
No, especialment, no està en aquesta època. A ell li agrada, ja dic, com dius, no? Com una mica el que deia, són el seu grupet dels raros, quan dius raros, d'entendre-me, és, bueno, li agrada molt el manga, li agrada molt, són molt d'aquest tipus de coses i ell, pues, bueno, se sent molt còmode amb aquest tipus.
Puedo decir algo.
Sí, sí.
A mí, y a, bueno, yo entro en muchos foros y chats de solo aspis, ¿vale? Y siempre decimos, flaco, favor nos hace este chico. Porque luego todo el mundo te va y te dice, ¡ay, como el Sheldon! Y tú dices, no, yo no soy una histriónica, ¿vale? Ni soy físico nuclear, ni mi padre era físico nuclear. Yo no, ¿vale? Yo soy de letras. Es demasiado estereotipado para mi idea.
Sí, yo la mayoría de pacientes que tengo no se sienten identificados, es, ¿no?
O sea, sienten identificados la gente que no tiene TEA.
Claro, serveix per la comunitat.
Per a nosotros más bien nos parece bastante payasete.
I ara que dèieu comunitat, és important que la gent que té TEA es relacioni amb altres persones que tenen TEA, tot i que puguin ser diferents, com dèiem al principi amb el FADER, hi ha múltiples combinacions. És important, és innecessari, depèn de cadascú?
Jo depèn de cadascú, per exemple. En el cas de l'Eloi ha estat moltes èpoques fent teràpia individual i teràpia grup, i en teràpia grup jo crec que durant una època li va anar molt bé, sobretot quan era una mica més petit. Ara s'ha desconnectat d'aquest grup i no té relació específica amb això, i no té un interès especial en continuar. No sé, el motiu exacte no te l'explica, perquè no, en aquest tema no ens ho ha dit, però, bueno, ja dic, depèn de l'època, no?
Sí, aviam, depèn de la gravetat i les dificultats, no? Suposo que si tenen habilitats, no? Al final arriba un moment que no senten identificats amb un grup que tenen aquestes característiques, però jo sí que ho recomano seriosament, sobretot a l'adolescència, quan estan tenint dificultats en la interrelació, poder tenir algun espai, no tots, però algun espai diferenciat on puguin sentir-se identificats amb una forma de funcionar més similar a la pròpia. Sí, associacions, grups...
En el teu cas, Marta, clar, tu no fa tant, no?, que tens un diagnòstic.
Sí, però, bueno, a ver, yo no sé hasta qué punto es bueno decirle a un niño pequeño o a un adolescente, eres TEA, porque corres el riesgo, creo yo, ¿eh?, de que se lo coja como la excusa perfecta para hacer lo que le venga en gana. ¿Sabes? A mí me llegan a decir de pequeña, bueno, es que eres TEA, y pienso...
No, no suele ser así, Marta.
Por eso te digo desde mi punto de vista. Ojo, yo solo hablo por mí, no...
Es que cuando llega ese momento hay tal nivel de sufrimiento, ya un nivell de patiment tan alt que no acostuma, al revés, acostuma a ser algo que no volen compartir amb els altres, però que els ajuda a entendre's a si mateixos.
Sí, no, eso sí, yo te estoy diciendo eso. Yo lo que te digo es que yo no sé la idea que lleváis los demás, pero somos muy vagos.
Vago, aquí...
Bueno, claro, yo me expreso...
Us sentiu com a persones, no sé com es diu en català, però us sentiu com... Vagos, com es diu en català?
Ganduls?
Ganduls. Ganduls, però en realitat és una falla en les funcions executives. A l'hora d'iniciar, o sigui, no és per ser persones que no teniu desig, però hi ha dificultats en iniciar les coses.
Sí, però això és perquè si no t'interessa algo, no lo haces, ¿para qué lo vas a hacer? O sea, yo no hago nada que no haga bien. Entonces hago muy pocas cosas.
Eso es otro tema.
Yo hablo del caso, evidentemente, de Eloy. En el caso de Eloy, él es conocedor de su situación, él sabe exactamente, y creo que es un poco coincido que con Tali, ¿no? Que él, desde que es consciente y él es capaz de expresarlo, porque no lo expresa con todo el mundo, sino con el quien decide expresarlo, pero le ha ayudado en muchas ocasiones a mejorar su relación con otras personas, porque las otras personas, cuando lo ha podido expresar en su comunidad o en su espacio, la gente ha podido entenderle y ha podido acercarse a su posición.
Claro, a ver, mira, yo me he pasado la vida explicándolo a todo el mundo. Yo soy muy literal. A ver, es que yo soy muy literal. Es que si tú me dices...
Pero es que está muy bien, no ditea, sino em pasa això, ¿no?
Sí, a ver, literal. Yo siempre lo he vivido como algo muy normal en mí. Quiero decir, soy así, pues yo siempre me he asumido a mí misma, desde muy pequeñita. Entonces, yo soy así y aviso a los demás, ¿no? Soy amiga con previo aviso. Pongo en antecedentes cómo soy, porque para que no se asusten, ¿sabes? Para saber cómo convivir con esta gente.
I esto a un adolescent li pot anar molt bé, Marta, això que dius. Jo precisament els hi recomano als adolescents. Vas a lligar? Vols no, seduir aquesta persona que tant t'agrada? Digue-li que no saps fer-ho. Claro. Que ets molt literal i que no te n'adones i que no ho captaràs. I baixa l'angoixa i de cop i volta poden trobar-se.
Sí.
I això... És meravellós.
Ho dèieu al principi, que podríem estar més d'una hora. És cert, podríem seguir, però se'ns ha acabat el temps. Ha estat un plaer, Tali Weinberg, Marta Pantiga i Àlex Charles. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Que vagi
a vosaltres.
I acabem amb música. La cançó d'avui és Nordinari, de Charles Williams, i és la cançó de la careta de Typical, la sèrie que comentàvem abans. Que avorrit, no? Si tothom fos igual. Fins aquí, el programa d'avui. Hem estat en David Morral, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9 a Escola de Família.
we can figure it all out for ourselves.